Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
El més calent a l'Aigüera.
Les 12 del migdia. Això és el més calent a l'Aigüera, que engega en aquest punt horari sempre amb un recull informatiu abans d'aquells temes locals que ens afecten avui. Aquest cap de setmana es posen en marxa les zones blaves d'estiu. Les xifres són idèntiques a l'any passat. S'ofereixen 800 places, 400 d'elles bonificades i es mantenen les tarifes. Temporada d'estiu del 15 de juny al 15 de setembre. Farem un balanç de com ha anat la selectivitat pels alumnes de l'Institut El Padró de l'Escala. Parlarem de les precaucions que cal prendre per tenir una pell saludable. Tema que centrava també la conferència organitzada per la Junta Local de Catalunya contra el Càncer i que es va fer ahir al vespre a la sala d'actes municipal. Recomanacions, índex de radiacions, filtres solars, precaucions diverses van ser els eixos de l'acte. La biblioteca ha acollit una nova xerrada conferència per prevenir l'addicció als videojocs i certes conductes de risc. Una activitat organitzada per les AMPAs escolars de l'Escala amb el suport de l'Ajuntament. Mirant endavant, el folk essencial del trio UT estrena aquest dissabte el segon cicle d'Arrel i amb Salero. Aquest any és un cicle que passa de 4 a 6 concerts, tots ells al pati de l'Alfolí. 4 aquest mes de juny, els dos restants el mes de setembre vinent. L'agenda d'activitats culturals es completa amb apunts com la xerrada d'avui de Rosa Cantó, com afecten les emocions a la nostra salut, la presentació del llibre Abracadabra, el ple extraordinari de presa d'inici del nou mandat, la presa de possessió de càrrecs dels 17 regidors i elecció de l'alcalde, i diumenge espectacle de fi de curs dels alumnes de l'Escola de Teatre Teart. Havíem anat esmentant un acte per avui al vespre, el concert de combos de l'Escola Gavià, un concert que s'ha ajornat, no es farà avui, s'ha ajornat fins dimecres de la setmana entrant, mantenint l'horari i el lloc, és a dir, 8 del vespre, plaça Víctor Català. I avui i demà són els últims dies per gaudir de les jornades gastronòmiques de la Sèpia, que s'organitzen en diversos restaurants de l'Escala i amb coordinació de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic. Meteorològicament parlant, els núvols han d'anar marxant i a partir d'aquesta mateixa tarda donarem pas a un cap de setmana molt assolellat i més estiuenc. S'ha acabat allò de dir que fa molt bon temps entre setmana, però quan arriba el cap de setmana, que és quan hauríem de sortir a fer el vol, doncs llavors surten els núvols, cau la pluja i fa el pitjor temps per espantar els visitants que fan bullir l'olla, de fet. Aquests són els temes per a l'informatiu d'avui. Més detall al punt de la una. Ara, Aigüera.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I sí, senyores i senyors, ha arribat el cap de setmana. Som divendres. Paco Torres, bon dia.
Bon dia. I ole, ole, cap de setmana.
Ole, ole, mira l'ell. Serà que per la gent que heu tingut el privilegi de poder-vos retirar a temps, serà que és molt i molt diferent el cap de setmana dels dies entre setmana?
Sí, és bastant diferent.
Sí?
Sí, perquè aquest cap de setmana anem cap a Sant Celoni.
Ui, te'ls-a. A veure mainada, a veure família.
No, uns no? Amics.
Els amics. D'acord.
Vam quedar diumenge i anirem cap a Sant... a la Batllòria.
A mi d'allà a les 12 hauràs de posar ràdio a l'Escala. Allà a les 12 agafes...
No, això anem diumenge.
Aneu diumenge. Doncs demà, si no vas fins a l'Ajuntament...
No, baixaré a l'Ajuntament.
Vale. I si, com que hi haurà molt espès i menut, vull dir que serà difícil entrar a la sala...
Bueno, ja m'emporto la ràdio...
Aquí anava.
Transistor i...
Emporta't el transistor, uns auriculars...
I ja està.
I si no, el mòbil, connectes el TuneIn, busca ràdio a l'Escala...
I ja està.
Escolta ràdio a l'Escala, que us passarem en directe l'àudio de la presa de possessió de càrrec dels nous regidors i la votació que han de fer, perquè han de votar alcalde.
Sí?
Han de votar alcalde, qui sap qui serà.
Bueno, ja està decidit això.
Ah, sí?
Ah, home, sí. Ja m'alloria tu.
Bé, bé, però poden votar.
Bueno, sí, sí, no?
S'ha de votar, això.
S'ha de votar.
S'ha de votar.
També es poden equivocar,
no,
saps?
No, vull pensar que no. Ja ho deies bé, ja ho deies bé, Paco. En el cas de l'escala, el resultat ha estat tan i tan i tan clar que no hi ha volta de full. Hi ha 4 anys més d'alcaldia de Víctor Puga. Entenc.
Entenc. No com a Barcelona, que hi ha un que acaba allà baix. No
Déu-n'hi-do,
ja
Déu-n'hi-do, quin garbuix. Mira, ells que ho saben bé prou i ho tenen més a prop, ja s'espavilaran per solucionar-ho.
Això mateix.
Que sí? Des d'ara fins a la 1, al Més Calent, a la Higuera, fem una recullen d'agenda. Farem, com cada divendres, el rentaplat setmanal. Tenim una peça de topònims, 2 peces de cinema, perquè en Víctor Alexandre, que en Joan passa habitualment abans de les 12, com que no hem obert fins ara, doncs el tenim pendent, i avui és un espai ben interessant, dedicat al director i guionista Narciso Ibáñez Serrador, un quartet d'hora dedicat a en Chicho Ibáñez Serrador, mor el 7 de juny passat, a l'edat de 83 anys. Farem també un topònims, un sons de taverna, i parlarem de cine, llavors, el cine d'actualitat, les estrenes de la setmana, amb Jordi Orno.
Molt
tot bé. Això, tot això i més.
Tot això i més, i música.
I música, i...
I sorteig d'una pizza, una pizza de pizza pazza.
Per a, almenys per a 9 persones, o per a 8 o per a 7 persones, pues és ja... el més important d'aquest programa.
Això mateix, hi ha 11 que han trucat, però hi ha 3 que no entren en el sorteig.
Entraven sí en el sorteig de dimecres, però ja sigui perquè dimecres els va tocar premi o perquè els havia tocat premi de pizza les últimes setmanes, doncs aquests són els que quedaran exclosos.
Exclosos, sí, senyor.
Doncs sense més preàmbuls, potser que jo posi sintonia de sortejos, no? Que va més o menys, va per aquí, sintonia i sorteig. Recordem el que hàgim de recordar, Paco.
Doncs mira, els que entren en el sorteig, el número 1, Anna Maria Sureda, el 2, Miquel Colomeda, passem al 5, Salvador Simón, el 7, Francisca Cayol, el 8, Pilar Franquesa, el 9, Maria Colls, el 10, Xicotero, i el 11, Remei Arnau. Sí, de l'1 a l'11, si surt el 3, el 4 i el 6...
Tornaríem
a sortejar.
Doncs vinga, jo li dono que rodi fins que tu me diguis...
Prou.
5.
El 5, Salvador Simón.
Salvador Simón, tens una pizza per emportar.
Sí, senyor.
Bé, el que tens aquí a la ràdio és un tiquet.
Un tiquet que pots encarregar...
Que llavors has d'anar a bescanviar, sí, a la pizzeria. I trucar-los abans, si pot ser, vindré a buscar una pizza, o anar-hi allà i tant per tant anar-hi amb la Carme, i ja que et parin la taula i fer un sopar d'aquells fantàstics al Pizza Pazza de l'Escala, al Passeig de Riells.
Això mateix.
Fa que sí?
Sí, sí.
Doncs pel que fa al sorteig, Paco, moltes gràcies. Ara el que fem és una ullada a l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Divendres 14, xerrada conferència sobre emocions i salut amb el lema De quina manera afecten les emocions a la nostra salut? Amb l'infermera Rosa Cantó, avui 8:15 a la biblioteca. Avui a les 8 hi havia un concert, el de Combos de l'Escola de Música. S'ha ajornat. Aquest concert es guarda fins al dimecres vinent, dimecres 19, això sí, a la mateixa hora, a les 8, plaça Víctor Català. Per demà dissabte, 12 del migdia, ple extraordinari de presa de possessió del nou ajuntament i elecció de l'alcalde. Podeu seguir-lo en directe per ràdio L'Escala, podeu acostar-vos fins a l'ajuntament i intentar prendre possessió d'una cadira o d'una de les localitats, de les poques localitats que hi haurà a la sala, en la mesura que, com que es munta la taula de plens a baix a la sala, això resta molta capacitat o molt d'aforament. En tot cas, hi haurà megafonia al carrer, es farà en directe per ràdio i es passarà en un moment que ja comunicaríem després, es passarà íntegre aquest acte per televisió, per Canal 10 Empordà. Diumenge, a 6 de la tarda, espectacle final de curs de l'Escola de Teatre Municipal Teart, a la Sala Polivalent. Fins dissabte, fins demà, jornades gastronòmiques de la Sèpia en diversos restaurants, organitzat per l'ADET. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El que dèiem també, hi haurà música, ja ho dèiem, Paco. Música i pas qualsevol música, eh?
Sí, a veure, no sé.
Música de la bona.
De la bona, sí, sí, segur.
Andrés Calamaro, My Mafia.
My Mafia és per a mi. Mi amistad y mi riñón fue fortuna y es así. Una cuestión de gratitud. Eso no se va a romper. Es duro como el metal. Confieso estar y pensar más allá del bien, más allá del mal. Cuando ladra la moral, inmodal inquisición, me corresponde cantar a la libertad, a la libertad. La mafia viene a mi casa y se sienta en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. Conoce al gallego Fran, también al gordo Raúl, hermanos por elección. Osvaldo, Jorge y Adrián. Cuando ladra la moral, remoda la inquisición,
jo estic segur que aquest ritme, malgrat ens acostem al cap de setmana i la gent s'atabala i es posa més nerviosa quan arriba el divendres, en dissabte, doncs jo estic segur que aquesta música a en Paco li ha agradat.
Molt, bastant.
És allò, una mica de relax davant...
Relax, pensar tranquil.
Davant de la guerra que ja vindrà.
Ja vindrà.
Que ja vindrà el safreig i vindrà tot el garbuig, la fressa i tot allò que vulguis, eh? Que sí?
Sí, senyor.
Va, doncs, de cara al cap de setmana, també el que fem és un safreig. Que no ve ser res més que... O un rentaplats, més que safreig. El rentaplats setmanal, que és repassar notícies. Una paraula per aquesta setmana, Paco.
Una paraula?
Comiat.
Comiat?
Comiat de què?
Ara no caic.
Comiat de legislatura. comiat de 8 regidors en l'últim ple del mandat. Era la notícia que donàvem ahir dijous, fent referència al ple de dimecres, una sessió extraordinària i de tràmit per aprovar les actes dels plens anteriors abans de la constitució del nou Ajuntament aquest dissabte a les 12 del migdia. Un número.
Número 8 o 10?
Més gros, més gros. Ah. 53.000.
Ah, 53.000 euros?
Sí.
Una mica més.
Els que ha donat l'anxova milionària de l'escala per un premi, una butlleta de la Bona Loto.
De la Bona Loto, sí.
Un 5 més complementari.
50 i pico mil euros, que van molt bé, eh?
Poca broma. Un noi. El noi de la setmana. Valeri Fernández. Per el guardó que ha rebut de la Penya Nord, Àlex Granell, que premia el millor jugador del Girona de la temporada, batejat amb el nom de jugador extraordinària. Una anxova, notícia positiva, d'aquelles bones, d'aquelles que ens agrada donar. L'anxova per als 5 centres d'immersió subaquàtica de l'Escala que es coordinen per participar en una nova neteja del fons marí demà dissabte al matí. Vaca tremolosa, la mala notícia. Doncs mira, una reiteració setmana rere setmana o setmana sí, setmana també, aquells que tenen els nostres polítics a la presó o a l'exili.
Sí. Mm. S'ha acabat el... S'ha aixecat... Com es diu això?
S'ha donat vist per a sentència.
Visto per a sentència. Se levanta la sessió.
Vinga, i ara veurem quants dies triguen a deliberar.
Fins al mes d'octubre em penso.
Tenen temps per fer-ho.
Sí, que s'afanyo perquè...
També hi ha qui diu que ho faran abans de vacances, abans de l'agost.
Doncs pues vinga, va. Esperem que...
No sé què dir-te. Que això hauríem de saber-ho ja i que això no hauria de tenir altra sentència que l'absolució de tots plegats.
L'absolució i cap a casa.
I cap a casa i discutim-ho políticament, sisplau, senyors. Sí. Doncs mira si n'hem fet avia. Aquest ha estat el rentaplats, els plats principals d'aquesta setmana. Posem-hi un topònim. Els de topònims és aquella secció, una càpsula que arriba des de la xarxa per conèixer l'origen i la història dels noms de pobles de Catalunya. El topònim d'avui és el topònim d'Olèrdola. Olèrdola, que ara no ens sortia i no sabíem quin havíem programat. Doncs vinga, escoltem-lo.
Topònims. Entre tots els municipis del Penedès, Olèrdola és dels que té més importància històrica i un valor arqueològic més consolidat. Des de la prehistòria i posteriorment ibers, romans i cristians han vingut ocupant la plataforma rocosa del Tur de Sant Miquel, tot aprofitant l'estratègica situació de l'indret pel control de la plana penedesenca. Fins a l'actualitat, de l'etimologia d'Olèrdola encara no se'n sap gaire i no es pot fer res més que especulacions. És, de fet, un dels topònims més estranys de la comarca de l'Alt Penedès. Sobre el seu origen, el filòleg i erudit medievalista vilafranquí Manuel Milà i Fontanals assegurava al segle XIX que Olèrdola era de citació molt antiga, primitiva o preromana i possiblement procedent de l'euskera. Joan Soler Bordes és historiador.
Milà i Fontanals és el primer que dona una teoria bastant versemblant i diu que vindria de l'euskera, de l'antica euskera, com vindrien altres topònims propers, com és Ordal o Olorda, de la Santa Creu d'Olorda, que hi ha entre Barcelona i Molins de Rei.
Un dels elements més singulars de l'entorn de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola és la necròpolis. Dels segles X i XI es conserven nombroses tombes antropomorfes, excavades a la roca. Reben el nom de sepultures olerdolanes en ser Olèrdola un dels primers llocs on van ser identificades.
Sí, jo he estat on allà.
Olèrdola.
Això és a prop de Vilafranca del Penedès, agafant la C-15, i és... a prop de l'autopista, i és un puesto, i hi ha un restaurant...
Mira, el que fa triomfar o no els territoris, eh?
Sí.
L'estómac, el restaurant.
Hi ha un restaurant, el Conic, que li diuen, Bueno, què és?
Quedem. Si s'hi ha d'anar, s'hi va, eh?
Jo hi he anat alguna vegada a dinar.
El que fem ara és cinema. Primer en recordatori, llavors farem actualitat. El recordatori pòstum és el que fa Víctor Alexandre a la figura de Chicho Ibáñez Serrador. Entre ell i Jordi Orno encara ens vindrà en Joan a fer els sons de taverna.
Continguts en xarxa.
Escondía tras los muros de la residencia.
¿Toca usted el piano, señorita?
Estudié algo hace 3 años y luego lo abandoné.
Pero todavía recordará usted el solfeo.
Sí, creo que sí.
Creo que el público, pues tal vez desconozca mi vida particular. Vida que guardo con un celo tremendo y vida que es absoluta, completa, totalmente normal. Vida de un hombre que le gusta mucho su casa, que le gustan mucho sus libros, que sale poco, que es gran amigo de sus pocos amigos, y nada más. Quizá ese sea el Ibáñez Serrador desprovisto de telarañas y de monstruos, o de chicas en minifalda o en pantaloncitos cortos que llevan preguntas a los concursantes. Ese es el Ibáñez Serrador que creo el público desconoce. Soy, aunque no lo parezca, muy tímido. Entonces, el señor Ibáñez Serrador que imagina, el señor Ibáñez Serrador que crea, bueno, aunque crear es una palabra demasiado importante, digamos el Iván Encerrador que se inventa cosas, se las inventa aquí en casa.
Moment per al cinema a la xarxa. Víctor, què tal, com estàs?
Hola, Albert. Anava a dir Albert, Martí.
No, avui soc el Martí.
Sí, avui toca Martí, igual que la setmana passada. Bé, com estàs?
Bé, molt bé. Sentíem, de fet, Chicho Ibáñez Serrador, que ha estat més o menys d'actualitat, va morir fa recentment, eh?
Sí. Un... Dies.
Bé, una figura molt important, sí, tant pel cinema com per la televisió, la diríem.
Sí, déu-n'hi-do, durant molts anys, una carrera molt llarga, ara en parlarem. Ell, concretament, Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, com se'l coneixia col·loquialment, va morir el 7 de juny passat, a l'edat de 83 anys. I ell era uruguaià d'origen, havia nascut a Montevideo, però el 1947, quan ell tenia 12 anys, doncs va venir a l'estat espanyol i aleshores, posteriorment, es va nacionalitzar, va tenir la nacionalitat espanyola i ja va viure la seva vida doncs, a l'estat espanyol. Ibáñez Serrador no va ser una figura pròpiament cinematogràfica, és a dir, no es pot dir que fos un home absolutament de cinema, ara en parlarem també d'això. El gros de la seva obra bàsicament se centra en el món de la televisió i deixant de banda el que eren els concursos i aquest és un altre terreny, però sobretot també es va centrar en les sèries dramàtiques i en les TV movies. De manera que aquest era el seu món el seu món on va treballar més. El cinema va ser un gairebé podríem dir que una mena d'apèndix a la seva carrera, però molt exitós, això sí, molt exitós. Nosaltres hem començat, hem obert el cinema a la xarxa escoltant doncs, un fragment de La Residència, una pel·lícula de l'any 1969 amb Lili Palmer, Cristina Galbó, Maribel Martín, Càndida Losada i Víctor Israel, que situava la seva acció en una residència per a noies on la directora, que era la Lili Palmer, doncs és una dona doncs, molt especial, una dona doncs, que practica uns plaers sadomasoquistes amb les seves internes, i la cosa girava entorn a això. Va ser una de les 3 pel·lícules més vistes de la seva època. Només va quedar per darrere de No desearás al vecino del quinto, que era de l'any 1970, i després d'Adiós cigüeña, adiós, del 72. Va estar gairebé un any en cartell, La Residència, va tenir 3 milions d'espectadors, I va recaptar uns 750.000 euros de l'època. Mm. 750.000 euros. És a dir, que va ser un èxit brutal, brutal. D'altra banda, tenia un gran director de fotografia a la residència, que era el valencià Manuel Berenguer, que va fer la seva carrera a Catalunya, i que és un home que va treballar doncs, amb grans directors com Stanley Kramer, Anthony Mann, Nicholas Ray, Herb Hathaway, David Lean o George Cukor. Tot això ja dius, déu-n'hi-do, no? Mm. Bé, com he dit, un dels elements més destacats de la figura de Narciso Ibáñez Serrador és la seva producció televisiva, especialment les sèries de terror.
Em sona molt una molt coneguda, que és les històries per a no dormir, no sé si en parlaràs.
Sí, sí, tant i tant. Aquesta va ser potser la seva sèrie més emblemàtica. Mm. Tots en aquell moment, quan les emetien, les seguíem apassionadament perquè eren molt bones. Mm-hmm. Jo la recordo en blanc i negre, imagina't, en tele en sí. Blanc i negre. Bé, històries per a no dormir. Aquesta, ara escoltarem un fragment justament d'un capítol d'aquesta sèrie que es diu La promesa.
Encara no el tenim, sembla, però...
Ah, no? Ah, bé. Sí, hi ha un capítol... Bé, en tenia molts, de capítols. En tenia... Perdó?
Si podem passar... Podem passar al 3, si voleu. Si vols.
Bé...
I després recuperem el fragment, sí, sí.
Sí, seria El regreso. És un altre capítol de la sèrie, un altre capítol d'Històries per a no dormir. El que passa és que, mentre La promesa pertany a la segona etapa, El regreso pertany a la primera. Mm. De tota manera, les dues van ser molt bones. Ara escoltarem un fragment El regreso. En aquesta primera fase hi havia capítols d'aquells que els que els van veure doncs conserven a la memòria. Un fragment de El regreso.
Hay noches en todas las casas en que los muebles o la madera del piso cruje más.
¿Por humedad o por cambios de tiempo?
Hay veces en que una puerta se abre porque sí. O suena un golpe dentro del armario, o cae un libro de un estante.
Pero eso son cosas normales que pasan siempre.
Sí, sí, sí. Pasan siempre. Pero, de verdad, Ricardo, ¿tú crees que son cosas normales? ¿Nunca has sentido como si alguien muy cerca de ti respirase?
Sí.
Te observaban que había alguien muy cerca de ti.
Sí.
Bé, com sentíem també, un to tenebrós, aquest sí. El regreso. En 60 estem parlant d'això.
Sí, 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 exacte, sí, sí, el 67.
67.
Per ser exactes, és la segona meitat dels 60, però sí. Aquesta història, El regreso, tenia un guió de Narciso Ibáñez Serrador, però estava basat en una història escrita pel psiquiatre Fernando Jiménez del Oso. Per a molta gent avui dia aquest nom no significarà res, però en aquella època, i especialment després en els anys 80, aquest home es va fer molt famós perquè va conduir alguns programes de televisió d'ocultisme i de parapsicologia. I aleshores aquesta història estava escrita per ell i la va adaptar a la tele doncs en Ibáñez Serrador. Aleshores podem, no sé si ara podrem escoltar La promesa. Bé, continuarem. Aleshores, doncs, passarem a una de les pel·lícules, en tot cas. Passem a una de les pel·lícules, la segona i última pel·lícula que va fer, que va fer el Narciso Ibáñez Serrador. La pel·lícula es diu ¿Quién puede matar a un niño? És del 1976. En aquest cas es tracta d'una història molt angoixant, molt, que gira entorn d'un matrimoni britànic, que durant la seva lluna de mel s'instal·la en una petita illa que està habitada només per nens i nenes. Però aquests nens i nenes acaben sent tan perillosos com, per exemple, van ser els famosos ocells de la pel·lícula d'aquest títol de Hitchcock.
De Hitchcock, sí.
I la similitud amb la pel·lícula de Hitchcock és absoluta, eh? Vull dir, l'únic que canvia, diguéssim, és el dolent, entre cometes, de la pel·lícula, que en el film de Hitchcock eren els ocells, uns ocells que es rebel·len contra els humans, i A quien puede matar a un niño, de Ibáñez Serrador, són els infants que es rebel·len contra els adults. No!
Pero vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
Tom, ¿dónde has
ido?
¿Qué le ha pasado?
Escucha, escucha. Vamos a salir de aquí. Vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
Sí, pero...
Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosie y en Richard, y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
pero
te canses, aunque
que
te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? ¡Vamos!
Bé, sentíem aquesta pel·lícula angoixant, realment. Quin podem matar
sí,
un niño?
Sí. Quin podem matar un niño? Aquesta pel·lícula estava basada en la narració El juego de los niños, El juego de los niños, de Juan José Plans. Per bé que tenia diverses diferències entre la història i la novel·la, diguéssim, i la pel·lícula. Tanmateix, Ibáñez Serrador presumia d'això. Presumia molt. Bé, a veure, s'ha de dir una cosa. Ibáñez Serrador era molt ego. Com hem sentit en el primer tall de tots,
sí.
Si no ha repetit 4 o 5 vegades el seu propi nom, no n'ha dit cap, no? Ell presumia molt de dir la novel·la era la novel·la, però jo he fet la meva pel·lícula, i indirectament menystenia bastant, diguéssim, la novel·la de Juan José Plans. Injustament, perquè, en fi, la història, la idea original era de Plans. De tota manera, a més, és absurd, vull dir, atribuir-se tants mèrits per part de Serrador, perquè veient la pel·lícula veus que el referent és Hitchcock. El referent és la pel·lícula Els ocells de Hitchcock, o si encara filem més prim, no la pel·lícula, sinó la novel·la en la qual Hitchcock es va basar, que era una novel·la de Daphne du Maurier. Per tant, era una novel·la, era un conte de Daphne du Maurier.
Va fer la seva versió, diríem, de tot plegat, va agafar la influència, com deies, de Hitchcock i també de
sí.
La història de Plans.
Sí, exactament, no? Després, el film, val a dir una cosa, va estar també un gran èxit, Quien puede matar a un niño. La pel·lícula de Serrador va recaptar 63 milions de pessetes de l'època, que déu-n'hi-do. I encara no hauria recaptat més si el protagonista masculí, en comptes de ser un actor de televisió australià bastant fluixet, hagués estat l'actor que Serrador volia, que era l'Anthony Hopkins. Però en aquell moment tenia un compromís cinematogràfic i no podia, i va dir que no. I aleshores, això jo crec que perjudica bastant a la pel·lícula, perquè l'actor, ja et dic, és molt fluixet. Es deia Louis Flander, era molt desconegut i una mica mediocre, No donava el contingut. Bé, ara sí que podrem escoltar el fragment d'aquest capítol de les històries per a no dormir, el de la promesa. Ja he dit que aquesta sèrie és un dels capítols més destacats de la seva història professional. Aquest fragment que ara escoltarem de la promesa està interpretat per Luis Peña i Paloma Valdés i gira entorn de l'amo d'una funerària que pateix de catalèpsia i, clar, té por de ser enterrat viu. I aleshores vol convèncer la seva neboda que li prometi i que signi una sèrie de mesures, que prendrà una sèrie de mesures en cas que a ell el declarin mort.
Muchas veces he estado como tú ahora estás, a solas con un hombre o una mujer que se ha ido. Y observé que la naturaleza juega a disimular la muerte, a engañarnos a los vivos. La luz, por ejemplo. Fíjate que a veces las llamas de las velas titilan, haciendo que se muevan las sombras. Y parezca que el rostro que contemplamos también se ha movido o ha parpadeado. Y el silencio. El silencio es tal que podemos oír el ruido de movimientos casi imperceptibles, de suspiros. No, no son fantasmas ni espíritus, ni tampoco la vida que regresa al cuerpo. Es la muerte que comienza a roer, a deshacer, a convertir en polvo lo que fue polvo.
Sentíem aquest capítol mític de Històries per a no dormir, bé, com dèiem, amb aquesta música clàssica ja dels capítols i amb aquesta veu també. Que...
Són molt angoixants.
Sí.
Sí, perquè clar, eren temes molt tètrics,
sí.
Tenebrosos, però estaven molt ben fets i molt ben interpretats. Hi havia un estol d'actors i d'actrius boníssims, tots treballaven magníficament, i sí, com tu dius, doncs amb la veu ja veus que la interpretació era molt bona, oi?
Ara ja se'n parla molt d'aquesta part més cinematogràfica de les sèries de televisió. Segurament Narciso Ibáñez Serrador va fer molt també per això a l'estat espanyol, diríem, a la televisió espanyola.
Sí, perquè en aquella època, clar, a veure, era... Encara la televisió arrossegava molt els vicis del teatre. I a vegades encara podia, en alguns casos, podia ser teatre filmat, una mica, i encara no havien arribat noves influències, especialment dels Estats Units, però sí, realment després van... Bé, avui dia es fan coses fantàstiques, però en aquell moment doncs era tot molt incipient. La promesa estava escrita per Ibáñez Serrador, el guió era seu, però s'inspirava en el conte L'enterrament prematur d'Edgar Allan Poe, que era un autor que ell admirava molt. Es va emetre aquest capítol, La promesa, el 1968, i pertany a la segona etapa de la sèrie Històries per a no dormir, que va incloure episodis com El aniversario, El cuervo, El trasplante o La cabaña. La primera va ser la de 1966-1967 i la tercera, ja molt més tardana i irregular, en els anys 80. Les millors, com he dit, són les dues primeres. En la primera, per exemple, hi havia capítols esplèndids com El asfalto, La pesadilla, La zarpa, La bodega, L'alarma, El doble, El muñeco o El regreso, que abans hem escoltat. És a dir, que déu-n'hi-do, hi havia coses molt bones. El fet que Serrador només rodi dues pel·lícules a la seva vida pot semblar paradoxal, i encara més si tenim en compte que deixa de fer cinema quan té 40 anys. I no és que diu, bueno, ara ja és una vella glòria, ja està... Ja... No, no, als 40 anys deixa de fer cinema. I això sobta molt, sobretot tenint en compte que, a més, les dues pel·lícules, com hem dit, havien tingut un èxit espectacular. I no s'entén. Ell ho justificava precisament apel·lant a l'èxit. Ell deia que sí, que havien estat dos grandíssims èxits i que el fet que arribis tan amunt fa que tinguis pànic d'iniciar una nova cosa que no arribi a superar el llistó de les dues o les que hagis fet anteriorment.
Clar, volia deixar anar, diríem.
Clar. Aleshores, doncs, bé, la por a no tenir èxit doncs va fer que no fes res més. Bé, és una excusa, no? Si non è vero, ben trovato, com diuen els italians. Sigui com vulgui, aquesta és la història cinematogràfica de Narciso Ibáñez Serrador, mort, com hem dit, el 7 de juny passat, a 83 anys, li faltaven 26 dies per fer-ne 84. I nosaltres li direm adeu escoltant les seves paraules d'agraïment quan li van donar l'Òscar... Ai, perdó, l'Òscar, el Premi Goya,
sí.
El Goya d'Honor, Goya d'Honor, just uns dies abans de morir. Ell patia una malaltia degenerativa i no va poder assistir a la cerimònia, i arran d'això... Doncs ara fa uns mesos li van fer un petit homenatge, un petit acte de lliurament en privat. Aquest acte va ser filmat i aleshores el 2 de febrer d'aquest 2019 el van projectar a la cerimònia de lliurament dels Goya.
Els Goya, sí.
Uns dies abans de morir, la Filmoteca de Barcelona li havia dedicat un petit homenatge. Aquestes són les paraules de Narciso Ibáñez Serrador amb les quals tanquem el nostre cinema a la xarxa.
Sin duda alguna, este es el Goya que puede hacer que nunca, nunca olvide. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. lo que les he hecho, no lo duden, para ustedes, siempre para ustedes.
Bé, Víctor, moltes gràcies. Com hem dit, hem conegut una mica més la figura de Narciso Ibáñez Serrador, tant del cinema com també de la seva part molt més important, segurament televisiva, com a mínim per quantitat.
Sí, calia deixar un testimoni del seu pas pel món del cinema com a figura destacada que va ser amb els èxits que va obtenir.
Aquest revival de cinema ens ha acompanyat aquests últims minuts en memòria d'una figura tant de cinema com de televisió, i potser els nostres oients el recorden més de televisió que no pas de cine, el Chicho Ibáñez Serrador. Però bé, això són històries, i el Jordi Alexandre l'ha volgut recordar en aquesta versió Víctor Alexandre, en aquesta secció més d'història o històries de la televisió, de la cinema. I ara anem al cinema actual, les estrenes de la setmana, amb el Cinema Paradiso i Jordi Orno. De Jordis n'hi ha molts, n'hi ha tants. Tampoc tants, Jordi?
Home, però...
I si una persona es diu Víctor, es
però
diu Víctor,
és
no
que associació d'idees, me tens aquí davant.
Estic mirant la cara d'en Jordi pensant en Víctor.
Exacte, i parlant de cinema, doncs has associat idees, i Jordi Alexandre. Bueno,
doncs Víctor Orno, sigues molt benvingut.
Sortim d'un cinema i entrem en un altre. Entrem en el Cinema Paradís, com cada setmana a aquesta hora.
Jordi, doncs a Equador de juny, com estan les cartelleres? Hi ha un titular que pugui agrupar el que es presenta aquesta setmana?
Aquesta setmana diríem que no hi ha gaire res que destaqui molt, excepte poder un parell de títols. No destaca res a nivell de blockbuster, que és de la manera que se'n diu el gran èxit que arriba per menjar-se la taquilla, sí. Perquè la veritat és que Disney ja se n'està cuidant de proporcionar-nos prou material, entre doncs Aladdin, Vengadors, ara s'hi va afegir Fox amb els X-Men, i ara doncs aquesta setmana s'hi afegeix doncs una altra distribuïdora com és Sony, que ens porta doncs una nova entrega dels X-Men, dels Men in Black.
Dels Men in Black.
Que si ara haguessin de ser políticament correctes, s'hauria de dir Men and Women in Black.
Men and Women, perquè hi surt a la pel·lícula alguna Women in Black?
Ja en sortia, ja sortia.
Sóc ben poc seguidor, ja
perquè l'Emma Thompson, si recordem els capítols anteriors de Men in Black, que ara és executiva d'aquesta agència que es dedica a controlar els extraterrestres que arriben a la Terra, ella ja havia sigut una Men in Black, perquè esclar, l'agència es diu així. Quan varen idear el nom de l'agència encara no hi havia aquest moviment, doncs, perquè si es muntés ara, se diria Women in Black. Women in Black, es diria. Encara que el grup és de tothom, estàs d'acord amb mi que ara es diria Women in Black?
Ja te'n soc, te la compro.
Doncs bé, Men in Black International és el títol, diguéssim, més mediàtic que arriba aquesta setmana a les estrenes. No deixa de ser una seqüela que, com... Bueno, una seqüela no, és una nova entrega d'aquesta saga protagonitzada per aquests agents que en el seu moment doncs, van conèixer com aquests homes de negre, que inclús aquests homes de negre van donar nom a una sèrie de personatges que anaven pels països europeus a mirar les finances de cada govern. Vull dir que no es van inventar res, els homes de negre venia dels Men in Black de la pel·lícula. Encara que ens facin creure el contrari, sempre hem de pensar que hi ha alguna referència a alguna cosa que li posen un nom determinat. Uh-huh. Bueno, doncs, Men in Black és això. Torna a parlar d'aquesta agència que ha de controlar. El que passa és que es diu International perquè ara s'han de bellugar, han de sortir del seu hàbitat natural de l'entorn de l'agència on tenien per anar pel món i tenim doncs, bueno, escenes a Londres, a París i a diferents llocs on aquesta parella, que ara sí que és una parella de veritat, en Chris Hemsworth i la Tessa Thompson, que són una parella de Men and Women in Black.
Bo. Doncs mira, una bona excusa d'entreteniment d'aquesta ficció.
Jo,
número de la saga és ja...
La quarta.
La quarta. Mira, jo em sembla que em vaig quedar la primera, que m'ho vaig passar molt bé, però no hi he tornat.
Habitualment, les primeres entregues d'aquestes sagues són les més divertides. Primera, per una cosa, perquè te presenten un producte nou.
Primer per la novetat, sobretot. Sí.
Com que te presenten un producte nou, doncs tu allò ho reps com a novetat i alguna de les coses que te presenten te poden semblar originals, però quan te comencen a parlar ja de diferents sagues, de diferents entregues, clar, això està basat en un còmic. Clar, que aquest còmic va donar peu a la primera entrega, però l'altre, llavors, els guionistes se n'han cuidat d'estirar.
Molt poques sagues hi ha a la història del cinema en què la tercera entrega superi la primera.
Bé, hi ha hagut...
O es mantingui al nivell,
en el camp dels superherois, ja es podrien dir en el gènere on s'ha aconseguit... més a mantenir aquest nivell. La veritat és que Men in Black hem de veure ja amb aquesta quin resultat té, però les tres anteriors ja van tenir molt bona resposta.
Què et diu el nas? Què et diu el nas? O què n'has llegit, què n'has sentit, Jordi?
Bé, és más de lo mismo, per tant, els incondicionals segur que hi aniran, i els no tan incondicionals, doncs poder també, perquè és el que dius tu, no és pas que hi hagi molta oferta novedosa amb aquest tipus de cinema, per tant, és per anar a passar una bona estona, però podria ser que fos la pel·lícula de la setmana que tingués més recaptació. Com per arribar al número 1? No ho crec, perquè Aladdin ha demostrat que ha aguantat en bits de moltes estrenes que semblava que arribaven per treure-la fora, en canvi continua Aladdin aguantant en el número 1 de la taquilla.
Va, doncs aquest com el fet més destacable de la setmana, el quart lliurament de la saga dels Men in Black. Jordi, alguna cosa més hi ha? Dius, no destacava, però vinga, fem-ne una mica de repàs.
Mira, anem per pel·lícules que anem de possible interès a les que poder ni els trobarem a la cartellera. Arriba aquesta setmana una pel·lícula biogràfica sobre un escriptor que tots coneixem perquè és l'autor del Senyor dels Anells i del Hobbit.
Bo.
En J.R.R. Tolkien. Doncs bé, la pel·lícula es titula Tolkien i ens parla de la seva època de joventut, quan doncs, tenia un, formava part d'un grup d'estudiants que durant la seva època també va esclatar la Primera Guerra Mundial. De les seves inquietuds, de les seves experiències, va sorgir-li la idea d'escriure els famosos llibres del Senyor dels Anells i del Hobbit. En la pel·lícula irem veient com li van arribant per inputs exteriors certes, certs fets i certs llenguatges i certs mots que trobem en el Senyor dels Anells. Per exemple, la comunitat de l'anell, el llenguatge èlfic que va inventar, això ja, ja ho inventa, ja es, en la pel·lícula ja es tracta aquest tema. El que passa és que el fet de la guerra, la Primera Guerra Mundial, doncs tot això li ajuda a incloure-hi doncs, l'èpica de la trilogia, tant del Senyor dels Anells i l'aventura del Hobbit. Uh-huh. Per tant, pel·lícula...
Home, si més no, el personatge té...
No, és una pel·lícula dramàtica.
Té xitxa.
Aquí és tot el contrari del Men in Black, vull dir, pel·lícula d'actuació, d'actors, amb diàlegs, i fa gràcia perquè, esclar, qui més qui menys o ha llegit els llibres o ha vist les pel·lícules, i aquí trobarà, evidentment, les referències que en el seu moment varen influenciar Tolkien per escriure aquesta trilogia i el llibre del Hobbit.
Perquè déu-n'hi-do quina ment havia de tenir aquest home per inventar-se tot aquest món i tots els seus personatges, tot aquest context. Val. Les novel·les són fantastiquíssimes.
Doncs aquí ens intenten dir quan en la seva joventut li va començar a sembrar-se-li la llavor del que després va desenvolupar en aquests llibres tan...
Home,
tan
ja m'atrau aquesta.
Doncs mira, aquesta, veus? Està
què més,
bé.
Què més hi podem
llavors
posar?
Tenim una pel·lícula que es diu La biblioteca de los libros rechazados. També és un altre poc. Aquí és una comèdia amb tocs dramàtics sobre un bibliotecari que es dedica a col·leccionar llibres que van ser rebutjats en el seu dia per les editorials. Val dir que és una producció francesa i un dia una jove escriptora doncs, descobreix dins d'aquests llibres que hi ha verdaderes joies literàries i doncs pretén que algun d'aquests llibres es pugui publicar. Resulta que un d'aquests es converteix en un best-seller i hi ha un personatge que no creu que això sigui així i intenta averiguar quina és la veritat que hi ha darrere del autor o presumpte autor d'aquest llibre que ara és un best-seller i que va estar durant un temps en una biblioteca de llibres rebutjats. Per tant, també és una pel·lícula d'actors amb un tema prou curiós, si més no. Per tant, hem parlat ja de dos títols dramàtics. Acció. L'acció també la tenim amb Kin. Kin és K-I-N. És una pel·lícula d'acció, suspens i ciència-ficció on doncs, ens parlen d'un home que quan surt de la presó ha de protegir el seu germà, que ha trobat un objecte força complicat d'entendre, però que és l'objecte de desig d'una banda criminal i que el perseguiran per intentar, per tots els mitjans, aconseguir-lo. I clar, aquest home haurà de protegir el seu germà d'aquests malfactors. Acció, la ciència-ficció ve donada per aquest objecte que fa coses que no hi ha cap objecte en aquest país, en aquest món que faci. Per tant, una pel·lícula també és d'aquelles per anar al cinema i oblidar de tot el que passa fora durant una estona.
Ja ho crec.
Un thriller titulat Enemigos Íntimos que planteja aquella dualitat dels dos amics que prenen camins separats, que un se'n va pel mal camí i l'altre se'n va per la branca de la llei, per dir-ho d'alguna manera. Ho hem vist en d'altres pel·lícules, quan són dos germans els que se separen, ho hem vist en altres pel·lícules, quan el pare és una cosa i el fill és una altra. Doncs aquí són dos amics de la infància que, per circumstàncies de la vida, agafen dos branques diferents. Un, el món de l'ampa, el gangsterisme, uh-huh. i l'altre, doncs, és un policia defensor de la llei. Per tant...
Curiosa, ja ho crec.
Val, una altra pel·lícula que també toca un tema que ja hem vist en altres ocasions, Pequeño Gran Problema. La típica història que ja hem vist, ja dic en altres vegades, a on, doncs, una dona, en aquest cas és una dona, odiada per gairebé tothom, i per una circumstància que no desvetllarem, es converteix en una nena. Clar, el convertir-se en una nena...
D'adulta fa el pas enrere a tornar a ser nena.
Val, o sigui, això ja ho hem vist. O sigui, se'n va dormir d'adulta i es desperta de nena. Però amb el mateix caràcter que d'adulta.
Ui, va.
Clar, aquest és el problema. Per tant, haurà d'aprendre a confiar en les persones que fins aleshores havia maltractat com a... el més pur estil del Diablo se viste de Prada, doncs, esclar, i aquí, doncs, tot aquest conflicte, doncs, adornat per les situacions de comèdia típica i que no ens desvetlla massa res de lo que ja hem vist en altres títols que ens plantegen aquest mateix problema. La curiositat és que la Marsai Martin, que fa el paper de nena, és l'autora del guió. I Regina Hall és l'actriu que interpreta el personatge d'adulta. Però si aneu a veure la pel·lícula, penseu que la nena que interpreta la protagonista amb 10 o 11 anys és l'autora de la història.
Veus? Curiositats que fan embolcall i que fan més atractiva encara l'estrena. Si vos hauríem de passar quasi a la proximitat.
No, un parell de títols més. El Sol també és una estrella, que és un drama romàntic basat en una novel·la d'aquestes juvenils, èxit de vendes de la Nicola Yun. La Jaula, que és una pel·lícula basada en un fet històric sobre un atemptat que hi va haver a Mallorca l'any 2009. I a conseqüència de l'operació Gàbia, que va tancar la illa, doncs els personatges protagonistes doncs tenen tota una sèrie de canvis en el seu comportament. I les estrenes s'acaben aquí. I anem al cinema de proximitat, si t'assembla.
Sí, perquè és aquell cinema que hem de destacar allò, si voleu fer pocs quilòmetres, si Exacte. Voleu estalviar-vos anar a Figueres, a Roses o a Girona, doncs a 10 quilòmetres, a 10 minuts de cotxe tenim el cinema Montgrí de Torroella, que aquesta setmana estrenen o projecten...
Gloria Bell. Gloria Bell és una comèdia romàntica protagonitzada per Julianne Moore, que interpreta doncs, una dona com ella, ni s'ha posat, ni s'ha tret anys, a la cinquantena, que doncs, té una vida solitària i es dedica a anar a les nits en aquests locals de solters per veure si manté alguna relació.
A veure si pesca.
La cosa li canviarà quan realment conegui algú que li fa un tilín especial i, doncs, bueno, a partir d'aquí és la història d'aquesta pel·lícula dels amors i desamors d'aquesta Gloria Bell, que és el nom de la protagonista.
Va, doncs, amb això arribem pràcticament al punt de la una. En queda una minuteta per anar passant el cotxe escombra i anar tancant l'aigüera i les aigüeres d'aquesta setmana. Com sempre, acabem amb el cinema i les recomanacions que ens porta en Jordi Orno. Jordi, moltes gràcies.
Bueno, fins la setmana que ve i que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment. Tot allò que comença té un final, diu la sintonia de tancament de l'aigüera, i talment l'escoltem.
Tot allò que comença, ja ho sabeu. Ja ho sabeu, tot allò que comença té un final. Tot allò que...
La l'entreteniment, la divulgació, la companyia a Ràdio L'Escala amb el més calent a l'aigüera, cada dia d'11 a 1, tret d'excepcions com les d'avui, que engeguem una mica més tard, quan no tenim l'equip complet. I una altra cita obligada és cada dia de cada dia al punt de la 1, cita amb l'actualitat, l'informatiu que ens toca de més a prop. Demà dissabte, dia també especial, Constitució de l'Ajuntament. A aquesta hora ja haurem acabat, se suposa que haurem acabat, la retransmissió en directe del ple extraordinari de presa de possessió del nou consistori. Està programat per a les 12 del migdia. A totes i a tots, doncs, gràcies per la vostra companyia. Fins ara mateix.
Ràdio L'Escala.